lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Imagineu que us... bé, igual hi ha gent que està tornant de vacances de Setmana Santa. Sobretot, sobretot, molta prudència a l'hora de agafar el cotxe, a l'hora d'estar a la carretera. Importantíssim la tranquil·litat, la prudència i la paciència. Perquè es preveuen, doncs, importants arribades de trànsit, sobretot a les grans ciutats, en aquest cas, no? Bé, imagineu, comentava que esteu de vacances de Setmana Santa, un lloc idíl·lic, no sé, a la Cerdanya, o aneu cap al Gironès, o un poblet, no?, com Cervià de Ter. I de cop i volta esteu dormint per la nit i comenceu a sentir allò del tung-tung-tung-tung-tung-tung, una rave. Aquestes famoses raves que hi ha ara, no? Des de dijous a la nit s'està celebrant la rave. Suposo que avui acabarà. Alguna persona haurà d'anar a treballar, suposo, no? Els que puguin, perquè de dijous a dilluns m'explicareu en aquest cas. Això no és la primera vegada que passa i, malauradament, si no es posa remei, no serà la darrera vegada que passi. De fet, ja el propietari del terreny de Cervià de Ter on s'està fent la rave o s'ha fet la rave ja ha presentat una denúncia contra els organitzadors, que vés a saber... Vés a saber en què acabarà tot això. I, a més, ja hi ha una reacció, que hi ha d'haver una reacció davant de tot això. Els ajuntaments de la zona es reuniran la setmana que ve, doncs aquesta setmana, durant a partir de demà, que ja és laborable, doncs per fer front comú i evitar doncs que tot això es repeteixi. Doncs parlo, doncs, Cervià de Ter, parlo de Sant Jordi d'Esvalls i Bordils, parlo de Sant Joan de Mollet o Flaçà, per exemple, municipis de la Llera del Ter. Què passa fins avui a aquestes raves? Per què es fan? Què motiva una persona a anar a una rave d'aquestes? Home, evidentment, la resposta és senzilla. La mega festa. La mega festa. Parlem d'això, de com es mouen aquestes masses. De seguida en parlarem amb el catedràtic de comunicació de masses, el Jorge Martínez, per parlar precisament d'això, dels motius que porten tota aquesta gent a fer aquestes raves que són pa sempre. En aquest cas, no només parlem d'un problema de sequera, com comentaven els nostres companys, sinó també parlem d'un problema de sequera i d'incivisme, en aquest cas. Bé, sóc el José Miguel Cruz, això és Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. El temps. Si hem de parlar alguna cosa del temps i de la previsió meteorològica, és que tenim núvols. Cel estarà núvols o molt ennuvolat, però tampoc s'esperen pluges. No s'espera cap precipitació, en principi, encara que estem amb aquest nivell de núvols, però no esperem cap tipus de precipitació. Això sí, les temperatures tenen una tendència a l'alça. Seran iguals o una mica més elevades. Això sí, avui el focus està posat en el trànsit, en l'operació tornada que va començar ahir i que estarà en marxa durant tot el dia d'avui. D'entrada, prudència, paciència a les carreteres i tranquil·litat. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer la situació. Sílvia del Amo, bon dia, benvinguda.
Hola, sí, estem immersos en plena operació retorn de Setmana Santa. En aquests moments, a les 12, havien tornat un 53,7% dels vehicles previstos, uns 600.000 eren a la previsió i 322.000 els que han tornat, però, com dius, hi ha molts problemes ja, hem tingut diversos accidents, i en el cas de l'AP7, per exemple, hi ha hagut una topada de 4 vehicles, ja estan retirats al rodal, però hi ha 5 quilòmetres de lentitud. En aquesta AP7 hi ha 4 quilòmetres més a Santa Margarida i als Monjos, i compta perquè entre Banyeres del Penedès i el Vendrell hi ha 11 quilòmetres de circulació lenta. Tampoc ens hem d'oblidar de vies de muntanya, com és el cas de la zona de Bagà Guardiola, on hi ha 7 quilòmetres, i de Cercs cap a Berga n'hi ha 4 quilòmetres de circulació lenta. A la C-17 a Ripoll presenten també retencions, i a la zona de platja hem de destacar, per exemple, la C-31 a Santa Cristina, la C-35 a Massanet, la C-65 i també la zona de Tordera. Per tant, en aquests moments està tot una mica dispers, però segurament, conforme vagi avançant al migdia tarda, la situació es complicarà. Molt bon dia.
Gràcies, Sílvia. Bon dia.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ja sabeu, paciència és una qüestió que hem de conèixer, hem de saber. I a més, amb aquests dies que ens ha fet tan bons de Setmana Santa, doncs segurament moltes persones, si no sou padrins i no porteu la mona, doncs aprofiteu fins al darrer minut, no? Parlem i tornem a parlar d'aquests raves i parlem dels veïns que de la zona, d'aquesta zona de Cervià de Ter, en aquest cas, que s'han queixat d'aquestes molèsties nocturnes per la música a tot drap, i tenem que aquesta rave pugui doncs, allargar-se fins a aquesta darrera hora del dia d'avui, d'aquests dilluns de Pasqua, no? El cas és que durant el dia, possiblement, diuen els veïns que la música baixa no se sent tant, no molesta tant, però per la nit, quan tot està en calma i silenci, és quan se sent i realment molesta. Evidentment, no es pot dormir. Clar, no hi ha un costum de... Si tu fossis un barceloní que està enmig de la ciutat acostumat a un soroll infernal, igual sí, igual, que tampoc, que tampoc. Però per què la gent fa això? Quina és la motivació d'aquestes reunions de masses raves en plena muntanya? Tenim al telèfon el catedràtic de comunicació de masses de la Universitat Abat Oliva Feu, el senyor Jorge Martínez. Jorge, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, como siempre, Jorge. Oye, es curioso esto, la gente llama a la gente, o sea, un evento de masas llama a más gente. No deja de ser curioso, ¿no? ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, yo creo que porque la gente que va a estas fiestas, a estas raves, pues está buscando algo, ¿no? Está buscando algo parecido a la felicidad, ¿no? En la versión de nuestra sociedad, ¿no?
Sí,
que
sí.
Es la versión de pasárselo bien, ¿no? Y además de estar junto a otro, que es una cosa que también en nuestra sociedad a veces echa de menos, porque es una sociedad muy individualista y ahí hay una fusión, de mucha gente. Es verdad que no es una sociedad muy ordenada, seguramente,
sí.
pero es, digamos, la sensación del cuerpo a cuerpo, de estar con otro, de pertenecer a algo, ¿no? A veces nos falta nuestra sociedad.
Pero claro, cuando hablamos de, por ejemplo, hablo en concreto de las raves, ¿no? De todos los eventos de masa que puede haber, supongo que cada evento tendrá su perfil, ¿no? En este caso, un perfil genérico, tampoco vamos al detalle, ni mucho menos, porque prácticamente sería imposible, ¿no? Pero ¿qué tipo de personas acuden a un evento como una rave? Que es en un campo, en un descampado que tienes que ir, que es un poco Woodstock, aquel mítico concierto, pero en rave, básicamente.
Vamos, yo tampoco es que sea una persona que suele acudir demasiado a menudo a las raves, pero por lo que veo en prensa y por lo que se lee en los estudios, las raves son fiestas a las que, digamos, va gente básicamente joven, ¿no? En búsqueda, digamos, de experiencias de fusión y de fuga, ¿no? De la realidad, porque es un lugar donde, además de música, ¿no? De música a un volumen muy muy alto, ¿no? Sí. Baile, desfase horario absoluto y consumo de estupefacientes, ¿no? De drogas, de alcohol, es un tipo de público que
sí.
Es básicamente juvenil, ¿no?
Ajá. Claro, cuando hablamos de eventos de masas, es curiosa la necesidad, ¿no? Lo que comentábamos al principio, de acudir a este tipo de eventos de masas. Hay una especie de catarsis, ¿no? Cuando no es lo mismo ver un concierto 10 que 100.000.
Sí, realmente. Bueno, supongo que se juntan varios factores, ¿no? El hecho de que sea una cosa prohibida es una cosa que llama pues poderosamente la atención del público joven, ¿no? El hecho de que sea pasiva, ¿no? El hecho de que esté más allá de las normas, ¿no? Todo eso, pues supongo que añade un aliciente mayor. De todos modos, a mí me llama mucho la atención el hecho de que nos llame tanto la atención lo de las raves, porque lo que nos debería llamar la atención, pues es que hubiera un San Francisco o algo por el estilo, ¿no? Chavales jóvenes comportándose así, porque, digamos, en el fondo lo que hacen es seguir el modelo y el ideal que les estamos ofreciendo en la sociedad. Además, digamos, una sociedad que cada vez está como en una situación que se llama más líquida, ¿no? Con más sensación de crisis, con más sensación de pocas de pocas salidas, ¿no? Sí. Entonces, uno necesita fugarse.
Válvulas de escape, serían válvulas de escape, ¿no?
Lo hacen viajando, lo hacen haciendo otra serie de cosas, ¿no? Pero realmente repiten bastante el modelo.
Bien, conforme a comunicar a grandes masas, ¿cómo se llega a las masas? ¿Cómo podemos introducir un mensaje que llegue a las masas?
Bueno, hoy en día parece ser que a través de las redes de comunicación, ¿no? De las redes sociales, es el modo más
efectivo,
más rápido, sí, más rápido de llegar y digamos, siendo polémico, polarizando, toda esa serie de cosas, supongo que hoy en día ayuda mucho.
Bueno, no sé si es pan para hoy y hambre para mañana ser tan polémico y tan polarizado, porque esto, claro, lo eres, igual llegas, pero también sufres más desgaste, ¿no?
Sí, sí. Está claro, yo creo que no es una cosa constructiva y que es una cosa que se podría mejorar, pero el paradigma en el que nos movemos actualmente y el que, digamos, también fomenta este tipo de fiestas, como el turismo, como otra serie de actividades que a nosotros nos parecen más ordenadas, pero que en el fondo tienen que ver con esa tendencia a obtener la felicidad apretando un botón, metiéndote una pastilla en la boca o de modo instantáneo, por decirlo de algún modo, ¿no?
Es muy interesante el hecho de hablar de masas y de comunicación de masas y eventos de masas. Es muy interesante. Jorge Martínez, catedrático de comunicación de masas de la Universitat Abat Oliba Ceu. Gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
Nada, encantado. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Espero que no. Espero que no, i sobretot veïns de certs poblacions segurament esperen que no sigui fins la propera. Però aquest és el cas, què s'ha de fer davant de tot això? I sorprèn, no?, que es pugui fer tan poca cosa davant de coses com aquestes. Bé, que no és qüestió de posar cotos tampoc a passar-s'ho bé, ojo, però hi ha maneres i formes, evidentment. De seguida parlarem, i segurament tot això pot anar de la mà, per posar un enllaç, no necessàriament per l'educació. El nivell de fracàs escolar a Catalunya és important. I és una cosa que ara que entrarem dins del tercer trimestre, al final, el que va de cara a fi de curs, doncs en podem parlar de tot això ja. El cas és que fins ara ens hem adonat que quan posen aquest tipus de situacions a l'hora de reduir aquelles xifres tan xules que es donen davant de reduir o no el fracàs escolar d'aquells nivells, el que fem, o el que s'ha fet fins ara, és baixar el nivell. Oficialment no és així, però si tu parles amb professors, com ho hem fet aquí, si parles amb associacions, com ho hem fet aquí, si parles amb pares, com ho hem fet aquí, te n'adones que hi ha un punt comú de tot això i és que la sensació és que baixa el nivell educatiu per intentar reduir el fracàs escolar. O almenys seria una de les conseqüències. El cas és que la baixa exigència als alumnes és un problema de present i de futur, de cara amb ells i de cara a la societat. Parlem de seguida de tot això i en parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Qué tienen en común fiesta de aniversario, comida familiar, cena con amigos, con una boda, un congreso o una inauguración? El Catering La Yoca. Desde un coffee break a una cena de gala, pasando por un aperitivo, un menú de empresa o un buffet, todo solucionado con Catering La Yoca. Infórmate en el 93-689-1381 o en layoca.com. Catering La Yoca te lleva a la fiesta donde tú quieras. Recuerda 93-689-1381 o en layoca.com.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos, qué alegría.
Qué alegría, señora.
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y esa cita previa como único vehículo posible para hacer algún trámite en la Seguridad Social. Claro, una cita previa que nunca puedes conseguir porque casi nunca.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a saludar a esta hora de la tarde a Daniel Gascón.
Creas el mecanismo de la cita previa, que es muy bueno, pero claro, si lo conviertes en lo único, pues no es que la administración sirva a los ciudadanos, sino que al final...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Parlem del fracàs escolar. Ens avancem una mica, perquè tot això arriba quan acaba el curs. Però és que a partir de demà ja podríem parlar que comencem el darrer trimestre del que seria el curs. I una de les tendències que hi ha és baixar el nivell, o almenys la impressió, evidentment oficial, això no et diran que hem baixat el nivell, però aquesta és la sensació quan parles amb pares, que hem parlat aquí, quan parles amb professors, que hem parlat aquí, quan parles amb associacions, que hem parlat aquí, aquesta sensació, i sobretot quan sents parlar els professors, de baixar el nivell, de fer... Ostres, és que la paraula seria dura, per això no la diré. Però sí que tot això va molt en detriment dels alumnes, del seu present i del seu futur. Parlem de tot això amb el professor del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona, l'Òscar Prieto. Òscar, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. És un plaer parlar amb tu. Òscar, clar, ara en aquesta xerrada no podem agafar situacions ni agafar solucions, això és una evidència, però per què hi ha tant de fracàs escolar? Sembla que hauríem d'apuntar cap al contrari, no?
És una gran pregunta i especialment complexa, no?, d'analitzar, perquè no té una solució fàcil, no? Però, bueno, hi ha molts factors, molts factors... podem veure comparativament que a l'Estat espanyol i Catalunya doncs hi ha més fracàs escolar que en altres parts d'Europa, no? Ens podem preguntar per què, no?
Sí.
Per què passa aquesta situació aquí en el nostre context, no? En principi, sí que és veritat que en els darrers anys hi ha hagut una baixada, un descens del fracàs escolar, però si mires comparativament amb altres contextos europeus, el fracàs escolar encara és elevat. Quins són els elements que hi ha darrere, no?, que es poden explicar darrere d'aquesta situació. Primera, l'objectiu de la LOCSE, tu te'n deies que eres de IGB.
Sí, home, jo no? Tinc una certa edat, ja.
Sí, jo també. Érem de la llei General d'Educació.
Exacte.
I llavors, clar, el 89 i el 90 doncs, es va instaurar la LOCSE, no?, i que és el sistema, bueno, la LOCSE és el que marca l'ESO, per entendre'ns, no? És una mesura que era comprensiva, que en principi augmentava l'edat obligatòria fins als 16 anys, no?, dels 14 fins als 16, i en principi ens posàvem com a Europa, no?, a aquells països més avançats, que doncs l'educació obligatòria era fins als 16, etcètera, etcètera, però mirant... quin han estat els resultats, diguéssim, no? Especialment dels darrers 20 anys, veiem que no hem aconseguit baixar el fracàs escolar. En part, s'entén, hi ha molta gent que critica, la situació de segregació de grups homogenis que hi ha a l'ESO. Per exemple, hi ha determinats grups d'ESO que són homogenis i que estan orientats alguns a batxillerat, diguéssim, i els altres, alguns altres a la formació professional, i després uns altres itineraris que no se sap ben bé cap a on van, diguéssim, no? Llavors, aquesta situació organitzativa a nivell educatiu fa que els joves que es troben, els adolescents que es troben en aquests itineraris, no vegin un futur clar i un significat allò que estan estudiant, no? Per què estan allà, en aquella aula, en aquell institut, sí. Per entendre, no? Per omplir el temps. I això, juntament amb aspectes de classe social, que això hi ha molta recerca, de discriminació ètnica, de diferents contextos, doncs fa que el fracàs escolar sigui més elevat que en altres països, no?
Clar, no puc evitar pensar en que el nivell d'exigència també ha baixat. És a dir, sí que és veritat que el seu nom és que faig aquí, que per què fa... Hi ha molta... És veritat que hi ha molts factors, no? Però la sensació és que la permissivitat i el baixar el llistó pot ser un dels motius. Aquesta manca d'exigència dona la sensació, no?
Bueno,
la cultura de l'esforç. La cultura de l'esforç, potser ho resumirien en la cultura de l'esforç, no? Sí.
Podria semblar això, però jo crec que analitzant la realitat, no, amb deteniment, veus que s'ha polaritzat. En alguns grups l'exigència s'ha mantingut i fins i tot s'ha accentuat, en alguns grups, en alguns joves que estan patint crisis d'estrès,
sí.
i que han de superar el batxillerat i les proves, no? O batxillerats internacionals. Aquí, per exemple, en aquests itineraris hem estat més exigents que potser no hem passat. I, en canvi, en altres... s'ha fet un currículum molt obert, no? Perquè d'aquesta manera es pensava que els joves trobarien més sentit a la seva a l'escolarització, no? A l'etapa dels 14-16 anys. Però hem vist que no ho estem fent del tot bé, diguéssim, no? Que hauríem de repensar fórmules més personalitzades i més adaptades, no? Als joves i els adolescents, perquè trobin sentit a la secundària. Ostres, especialment.
Òscar, que difícil és tot això, eh? Perquè... anem xerrat, estic sentint atentament, dic, ostres, és que jo no veig una solució a curt termini, no veig una solució a tot això.
A veure, solucions n'hi ha diverses, eh? N'hi ha diverses. Per exemple, sempre ens hem emmirallat en voler portar, doncs, el model finès cap aquí. Sí que hi ha alguns elements del model finès o d'altres models educatius, el d'Estònia, que ara està, per exemple, de moda, diguéssim, amb els últims resultats de l'informe PISA, que són models educatius que ja estan treballant des dels 0-3 anys,
sí.
Des de molt, molt, molt inicial. De fet, hi ha una proposta del govern de que el P2 l'any que ve sigui gratuït, diguéssim, perquè treballar a l'infantil es veu que això ajuda en el futur, que aquests, quan arribin a l'adolescència, tinguin més èxit educatiu. Això, per una banda, l'educació infantil afecta en el futur. Però, per l'altra... perdona, que ara m'he perdut una mica.
Parlant del sistema educatiu i d'això, que no sembla que no hi ha una solució a curt termini.
Sí. Però per l'altra banda, sí, a nivell infantil s'ha de treballar en profunditat, no? Perquè és on comencen les desigualtats, però per l'altra banda, a secundària cal un replantejament de reenfocar la secundària d'una forma diferent. Algunes escoles i instituts de secundària concertada estan fent aquests canvis. Els jesuïtes, Bolitzó 2020, algunes escoles estan canviant l'organització de l'espai, estan canviant una mica les organitzacions de l'aula, la pedagogia, etc. Però la pública encara està una mica lluny d'això, no? I s'ha d'introduir aquest canvi. Hi ha molts... Ara diré una cosa, també. Hi ha molts instituts d'educació pública que són molt interessants i que estan generant també aquest tipus d'experiències. Simplement que, bueno, és veritat que aquestes escoles, les escoles concertades, tenen més capacitat d'influència i d'imatge d'arribar als seus projectes als mitjans de comunicació, però altres projectes d'educació pública l'Institut Les Vinyes, per exemple, o d'altres, sí. Estan fent un treball molt, molt, molt interessant perquè estan trencant els espais físics, estan presentant el currículum des d'una manera més d'investigació, de treball col·laboratiu entre diferents alumnes, i els alumnes troben més sentit allò que estan fent a classe.
I ja per acabar, Òscar, clar, la pregunta és, i els pares què podem fer davant per ajudar en tot això? O ens hem de mantenir una mica al marge? Perquè, clar, el terme mitjà d'un pare, o d'una mare, evidentment, dels pares, és... quina és la meva posició? Hi ha massa ingerència o allò fins a controlar tot, absolutament tot del nano, o no? On ens hauríem de posar?
Aquí també, també és un altre tema.
Sí, que els maleïts grups de WhatsApp dels pares, això és una maledicció importantíssima, que no sé si ajuda o no, jo crec que no. Sí,
aquí hi ha els dos extrems, aquells pares que són, que en diuen helicòpters, no? Que estan a sobre dels seus fills constantment i que això no ajuda al seu desenvolupament i a la seva autonomia. I això ho veiem a la universitat, que en algun cas han vingut els seus fills acompanyats dels seus pares a alguna tutoria que algun professor o professora ha hagut de dir al seu pare o mare que això és la universitat. Jo us dic en sèrio, això ha succeït. Però per l'altra banda també hi ha determinats col·lectius que els seus pares no estan presents, però no estan presents perquè no vulguin, sinó perquè no poden, per manca de temps, perquè estan treballant, amb hores de l'hostaleria o hores de cap setmana, hores precisament on altres pares donen suport, els seus fills i filles, o bé perquè no tenen els coneixements. Això són dos elements que són vitals. I allà on no arriben aquests pares és necessari que, com a societat, creem mecanismes d'acompanyament per a aquests adolescents que tant ho necessiten i que una cosa pot ser el suport assistit en tallers de reforç escolar, però també d'altres activitats lúdiques que connecten allò que passa a l'escola o a l'institut amb el que passa fora, no? Al barri, a casa, etcètera.
Doncs, Òscar Prieto, professor del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a tu.
I a tot això, si anem afegint totes les polítiques de canvi, ara la LOMLO, ara l'OMLOM no sé què, i així doncs anem com anem, en tot cas. Segurament caldria tot això també posar-li una mica de cargol al tema. Bé, de seguida parlarem d'una de les claus de l'èxit, l'assaig clínic. Els assajos clínics doncs acostumen a durar anys. Anys, per molts motius, en aquest cas. Hi ha una excepció i que ha posat sobre la taula i molts dubtes, i va ser la de la vacuna de la Covid, que en menys d'un any ja hi havien dos o tres aprovades i en marxa. Això té una explicació, evidentment, i en el seu moment van parlar molt i molt de tot això, no es van saltar cap mesura de seguretat que s'hagi de fer en aquestes qüestions, sinó que es van eliminar coses, com per exemple la burocràcia, es van accelerar, i a més tota la inversió econòmica que es va fer en aquell moment per trobar les vacunes no té comparació amb la història, possiblement, de la medicina com a urgència, i d'aquí el resultat. S'ha posat en marxa un laboratori, un assaig clínic a la Quirón. En parlarem de tot això i com funciona un laboratori d'assaig clínics. En parlarem de seguida aquí a Rere, COPE Catalunya i Andorra.
La labor principal és atender a estas persones en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Estreno nueva temporada.
Si no crees en lo que estás haciendo, difícilmente puedes conseguirlo.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Parlem dels assajos clínics. Quan una pastilla surt al mercat, quan una vacuna surt al mercat, ha passat per uns processos de proves en diferents... Recordeu, no fase 1, fase 2, fase 3. Això, malauradament, ens ha fet molt familiar des del tema de la Covid, no? Amb l'excepció de la Covid, es passen molts anys, uns quants anys, fins a tenir l'aprovació. Mireu la vacuna d'Ipra, que ja ha entrat dins d'aquesta normalitat, en tot cas, no? S'ha posat en marxa un nou laboratori d'assajos clínics, però com funciona? De què va? Cap a on va? Parlem amb el director de la unitat d'assaig clínic de l'Hospital Quirón, el doctor Fernando Cereto. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Home, un plaer. I a més, per parlar d'això, sempre és un que quan parlem d'assajos clínics no oncològics, cap on va tot això?
La veritat és que l'assaig clínic no oncològic s'ha fet tota la vida, no? Perquè ara darrerament hi ha molta recerca en oncologia, però també hi ha hagut molta recerca en altres especialitats. Estem parlant de qualsevol desenvolupament d'un fàrmac, o de vegades són també assajos que no tenen fàrmac, que són, per exemple, observacionals, en qualsevol de les malalties oncològiques que tenim al voltant, des de insuficiència cardíaca, amb vacunes, amb diabetes, amb qualsevol tema que ens afecta a la nostra salut.
És a dir, és fer una prova de fàrmacs, en aquest cas, en diferents malalties, com ho estàs comentant tu, no?
Sí, la immensa majoria dels assajos clínics, per posar una miqueta el concepte, no? El concepte van de fase 1 a fase 4, fase 1 seria amb persones sanes, on serien els primers assajos clínics amb humans, després de passar la fase de recerca i d'investigació amb animals, i el de fase 4 ja seria amb fàrmacs que estarien comercialitzats. Llavors, els assajos clínics el que fan és demostrar inicialment la seguretat i posteriorment l'eficàcia dels fàrmacs nous que es van produint, que van sortint després de la recerca bàsica.
De fet, seria aquesta la principal missió d'aquesta nova unitat?
Nosaltres fa temps que fem recerca aquí a l'hospital, sobretot amb el Servei de Medicina Interna del Dr. Esteban, però el tema és que quan tu comences a fer recerca és molt complicat si no tens una infraestructura vàlida, no? Si no tens, per exemple, doncs una batalla entre i tens infermeria dedicada a això. Llavors, la nostra intenció és posar aquesta infraestructura i aquest coneixement que ja tenim amb el tema de recerca i assajos clínics, posar-lo a la disposició de tots els professionals de l'hospital, urologia, cardiologia, pneumologia, que ja estaven fent assajos clínics, però d'alguna manera els estaven fent sense aquest ajut que és imprescindible.
Quants assajos hi ha a l'any? Perdona, igual la pregunta no és del tot exacta, no? Però sóc també molt ignorant conforme al número d'assajos que es fan de farmes en una unitat com aquesta.
Depèn de la unitat. Nosaltres ara mateix estem al voltant dels 15 assajos clínics a l'hospital no oncològics. Grup hospitalari està portant més de 1.000 assajos clínics a tot Espanya. O sigui que la dimensió, d'alguna manera, nosaltres el que volem és créixer. També és veritat que tenim un número d'assajos clínics, no massa gran de moment, però que també el número de malalts, nosaltres portem més de 500 malalts amb assajos clínics, no? Sobretot perquè hem participat amb els assajos clínics de vacuna del Covid, la vacuna catalana d'Ipra i l'Ensemble, que era el protocol de la vacuna de Janssen.
Bé, la vacuna ahir, perquè està a punt de ser autoritzada en aquest cas, però de tot el que es posa en marxa, de tot el que, ja seria una qüestió més genèrica, no? De tots els assajos que hi ha, parlaves de 1.000, quants acaben tenint llum verda? No sé, un percentatge per sobre, suposo que això va per barris, no?
Sí, una cosa és les molècules de recerca, quan es comença amb la recerca bàsica, de cada molècula que arriba a ser comercialitzada, hi ha, et diria, això pot ser un 3, un 5% de les molècules que s'investiguen. La immensa majoria es queden al camí. Dels assajos clínics, quan tu ja fas un assaig clínic amb un fase 2, fase 3, ja són molècules que tenen molta pinta de que arribaran a comercialitzar-se la majoria.
És una qüestió d'aquestes que la importància de, sobretot, suposo que és una qüestió d'això, del que parlem de la seguretat i de la seva eficàcia, bàsicament, són els objectius de tots aquests assajos, com s'han fet en vacunes, com s'han fet en diferents medicaments.
Sí, sobretot és molt important, no? Quan parlem de recerca en humans, no? d'assajos clínics, amb el qual els objectes d'investigació és una persona, habitualment una persona amb una malaltia, és que s'és molt garantista amb els drets del malalt i amb la seguretat del malalt. Sempre que fem recerca i que fem assajos clínics, podríem dir que el primer, el segon i el tercer és la seguretat del malalt. A partir d'aquí, doncs, demostrar l'eficàcia del fàrmac, no? Però el més important sempre és la seguretat del malalt.
Doctor, i la darrera pregunta que et faré és quant de temps es necessita? És a dir, quan t'arriba un medicament o el que toqui, fer el saig o la molècula, quan es tira cap endavant, en quant de temps dius, vale, d'acord, és segur, tirem cap endavant, següent fase. Quant de temps passa?
Ara amb el tema del Covid es va aconseguir molta de la preocupació que hi ha a l'indústria farmacèutica entre els professionals sanitaris és aconseguir que els plaços cada vegada siguin més curts, no? Perquè realment des que una molècula comença fins que surt a la llum poden passar entre 5 i 10 anys, que són uns temps que estàs perdent un tractament potencialment positiu. Són bastant lents. Des de que...
Però és lent per la mecànica en si mateix, per les necessitats tècniques de l'assaig, o per burocràcia?
Bueno, com tots els problemes complexes, la resposta és complexa. La burocràcia, la veritat és que no ajuda gaire, no? Quan arriba, quan tu veus un fàrmac, no? Que dius, ostres, aquest fàrmac ja ha demostrat amb assajos clínics que és positiu i que pot tirar endavant. Fins que surt, doncs ha de passar per tots els mecanismes regulatoris, i això ja sabem que moltes vegades és complicat, però també els assajos tenen el seu timing. O sigui, si has de demostrar, per exemple, ara que estem fent amb malaltia cardiovascular i dislipèmia, tu has de demostrar que disminueix els eventes cardiovasculars. Això vol dir que hi ha menys gent que fa un infart, que fa una embòlia. Mm. Això necessita els assajos clínics que moltes vegades duren 3-4 anys i no hi ha forma de fer-lo accelerat, no? Després, també és veritat, que acaben, s'ha de negociar el preu, no?, amb la Seguretat Social, amb Sanitat, amb el Ministeri, i tot això va sumant. Dius, bueno, clar, on està el factor limitant? Bueno, doncs, ve sumant, i al final fa que això sigui més lent del que tothom desitjaria.
Clar, jo això t'ho preguntava per qüestió d'una de les grans preguntes que es feien durant la Covid, i ara ens traslladem a les primeres vacunes de la Covid, que van sortir en menys d'un any, o un any com a molt ja tenien vacunes, una o dues vacunes, i a més, molt novedoses, amb l'ARN, penso que missatger, i clar, la gent es preguntava, com és possible? Com és possible que en tan poc temps hi hagi una vacuna? Possiblement, primer, amb tots els esforços planetaris per trobar-la, i després també suposo que es va facilitar tot això, no? Tota aquesta burocràcia que fèiem esment.
Va, evidentment era un moment excepcional i tothom, per dir-ho d'una manera, es va posar les piles, no? Jo també estic al comitè ètic d'assajos clínics, al CEIM, que el que fem és veure que els assajos que arriben als hospitals de grup, Hospital de Quirón, siguin realment... es puguin fer èticament,
sí.
I nosaltres ens reunim habitualment cada 15 dies i aquí t'arribaven assajos clínics que era, escolta, això m'ho tens que mirar per demà. I ho miraves per demà, o sigui, era una situació molt peculiar.
Molt excepcional, no? Però, sí.
Però jo crec que era un bon exemple de com ojalà, no?, de l'ideal de com haurien de ser els assajos clínics, que es pogués fer tot molt més ràpid perquè els fàrmacs arribessin als malalts, que això és el que de vegades, quan comencem a parlar d'això, s'ha de remarcar, no?, que tot això es fa perquè hi hagin fàrmacs que ajudin a curar els malalts i que els ajudin a tenir millor salut.
Doncs, doctor Fernando Cereto, director de la Unitat d'Assajos Clínics de l'Hospital Quirón, escolti'm, gràcies per la xerrada, molt amable.
No, res, em falta diners. Una abraçada.
És impressionant el fet de com tot això ens ajuda. Si mirem el procés de minut a minut, segon a segon, és una qüestió... de miracle. Després hi ha gent que diu allò de no, és que, com allò que deien amb les vacunes, no s'inoculen, no sé què, com era, grafeno. Bé, entrarem en una altra qüestió més conspiranoica que no vull ni tocar en aquest moment, eh? Encara que seria molt divertit. Seria molt divertit parlar de tot això, molt interessant, molt divertit per desmuntar tot això, perquè, en fi, també posaven en dubte el tema dels sensors, dels tests. Bé, però serien altres temes que no entrarem ara. Interessant el tema dels assajos clínics, tot un món per descobrir, força interessant, a més a més, eh? Bé, tancarem arrere des de COPE Catalunya i Andorra. Aquest dilluns de Pasqua obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra i obrirem parlant dels idiomes. Quan fer rotos en castellà es sanciona. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia a COPE amb Pilar García Muñiz.